La versió del director, amb Jordi Teis. Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, com sempre, als 5 minuts més.
Moltes gràcies.
I ja en aquesta darrera edició, en aquest darrer dia, per aquesta temporada, perquè clar, ja arribem al final del programa, de la temporada, com dèiem, i avui és el darrer programa en el que trobaràs amb nosaltres.
Exacte.
Abans d'aquest estiu i abans de marxar de vacances i tot això. Avui no sé de què parlarem, si de vacances, d'estiu o de
mira,
què parlarem.
Hauria estat un tema interessant també, però ja ho podrem tocar un altre dia. No, avui parlarem de les guionistes.
Les?
T'explico, hi ha un preludi a tota l'explicació, perquè vaig estar una estona, uns dies,
sí,
pensant com tancar aquest curs, com acabar aquesta col·laboració que és a base de guions no cinematogràfics, però sí radiofònics, i que són fruit d'això, de moltes hores de lectura de llibres, d'investigació i de remenar i picar per a través de xarxes, alguna experiència personal, i que el que faig amb aquests guions doncs és explicar una mica tot això, curiositats i coses del cinema. Per tant, què millor que acabar parlant precisament dels guions. Però volia fer-ho des d'un punt molt concret, des d'un aspecte molt concret del món dels guions. A partir d'una petita nota que vaig veure dissabte esmorzant en el diari, hi havia una petita notícia que parlava d'un cicle que ha programat la Filmoteca de Catalunya, a Barcelona, sobre precisament les dones guionistes al Hollywood del cinema mut, al voltant dels anys 20.
I
anys 20 del segle passat.
Del segle passat, sí. Escolta, però hi van haver moltes en aquella època de guionistes o què?
Sí, perquè la mateixa nota ho deia, i ara volia comentar-t'ho, com va passar i com ha passat i com segueix passant, malauradament, amb tantes professions, quan no eren molt prestigioses i no eren tan reconegudes, com és el cas dels guions en el principi del cinema, qui la feia? Doncs les dones. A més a més, poc pagades, poc reconegudes, però va resultar que quan van començar a canviar i a ser una mica més ben pagades, a ser més ben reconegudes, aquesta professió es va masculinitzar, que és el que acostuma a passar moltes i moltes de les ocasions. De fet, si busques per xarxa o si mires més d'un llibre d'història del cinema, és trist que grans autors i grans historiadors, quan comencen a parlar de guionistes, de seguida parlen del senyor Billy Wilder, del L.A. Diamond, col·laborador estret d'ell, i d'altres que, tot el respecte, són grans puntals i grans homes d'escriptors de guions importants de pel·lícules, però obliden noms capdals, que són els que jo he volgut portar aquí, perquè eren primer que aquests, i que, per tant, es dedicaven a treballar i a escriure aquests guions, i, per tant, hem de dir que quan aquesta professió la van fer els homes va ser molt més ben vista, però molt abans ja hi havia unes dones que havien fet treballs com aquests, i tant o més importants. La historiadora Carrie Beauchamp, que és una gran historiadora de l'art, sobretot del cinema, diu: gairebé la meitat de les pel·lícules que es varen fer abans de 1925 estaven escrites per dones. Gairebé la meitat. És a dir que...
moltíssimes.
La tendència va disminuir, és veritat, però tot i així diria que les grans obres mestres del cinema clàssic, més d'una porta el segell d'un guió escrit justament per una dona. Hi ha una anècdota famosa, i amb això ja entrem en matèria. El senyor Howard Hawks, el gran director, va contractar a una tal Lake Brackett, que va escriure-li el guió de El sueño eterno, una adaptació per aquesta pel·lícula. Ell va confessar després que quan li van donar el nom d'aquesta persona no sabia que era una dona. Com que va llegir Lake Brackett, no sabia si era un home o una dona. Es va convertir, afortunadament després, en una col·laboradora molt estreta d'aquest director, de Howard Hawks. Va signar llibrets i pel·lícules tan importants com Rio Bravo, El Dorado o L'Imperio Contraataca, de la Guerra de les Galàxies.
Sí.
I jo vaig pensar i vaig imaginar, imagina't si aquesta dona, si aquest nom, en lloc de dir-se Lake, s'hagués dit Margaret o Mary, que el director hauria vist de seguida que era una dona, poder no l'hauria agafat mai, i ens hauríem perdut obres importantíssimes.
Bé, com tants d'àmbits a la vida i en la societat, no?, amb tantes coses, que sempre s'agafa primer a l'home, per dir-ho així, i la dona se la deixa de segones.
Exacte.
Ara ja la cosa comença a canviar una miqueta, o perquè no podem dir que està normalitzat del tot, eh?
No, però si més no, el que sí m'ha avançat una mica és que quan passen aquestes coses se saben força ràpida i de manera molt, molt fefent, per tant, no queden oblidades i les hem de recuperar al cap d'un
no?
segle, com en aquest cas. Ja. Aquí vam parlar una vegada, ja recordaràs, d'Alice Guy, que era una dona que va ser ignorada molt temps i que va recuperar fa relativament poc. Ella era guionista i directora i que va ser la primera dona que va dirigir un curtmetratge, el primer curtmetratge de la història, que era El Hada de los Repollos. Al dir dirigir un curtmetratge volem dir que tenia argument i guió i que per tant tenia, no era el documental aquell de la sortida dels homes a la fàbrica, sinó un guió i uns diàlegs. Anem, doncs, si et sembla, esmentarem quatre noms per la història que varen significar molt i molt en la creació de guions, justament en l'etapa més daurada de Hollywood, que era l'inici del cinema. Primer tenim a June Mathis, que va néixer el 1889. El seu treball insigne és Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, i que ella era dibuixant, periodista i actriu. Tenia dues aficions importants. L'una, es passava les hores i els dies i les nits llegint,
sí,
i veient pel·lícules de cinema. Li encantava llegir i veure pel·lícules. Va decidir, de fet, reescriure històries perquè el que veia considerava sobretot que les adaptacions literàries, que en un inici del cinema era molt habitual que molts dels guions fossin adaptacions de llibres, ella considerava que eren molt fluixes i per tant va dir això ho ha de reescriure algú amb una mica més de gràcia i salero com jo. El 1920 va arribar a ser cap de departament de guions a la Metro i es va convertir en la primera dona executiva d'una d'aquestes grans majors i una de les guionistes més poderoses i influents de Hollywood. De fet, ella va ser la responsable del descobriment de Rodolfo Valentino.
Ah, mira.
Imagina't, que va haver de convèncer ella mateixa a David Ward Griffith, el gran director, perquè ho fitxés per fer la pel·lícula aquesta que dèiem, Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsi, que és un treball insígnia d'aquesta dona. I una cosa important, i tenco aquesta primera, la redacció dels guions que va fer ella les va innovar de manera que el format que ella va escriure els guions es manté encara avui. És a dir, és la primera vegada que un guió entra, a part dels diàlegs, a detalls d'instruccions d'on s'ha de posar l'actor, de com s'ha d'interpretar, les localitzacions de cada escena, és a dir, tots els detalls que avui en dia segueixen sent vàlids i segueixen escrivint-se igual.
És a dir, que aquesta dona va innovar, no?, en el món del cinema,
totalment,
en els guions.
I va marcar un camí a fer i va fer-ho bé, vaja. Tenim la segona, que és Frances Barion, alguns poder n'hem sentit parlar, el seu treball insigne va ser Anna Christie, de 1930, una pel·lícula de gran èxit, entre altres coses, imagina't, perquè va ser la que va donar a conèixer per primera vegada la veu de Greta Garbo.
Ah, mira.
Amb aquesta pel·lícula, el públic, que després va passar a ser un mite, la gran veu, aquella veu poderosa i rugallosa de Greta Garbo, en aquí és per primer cop quan es va poder sentir i escoltar. Anna Christie, aquesta dona, Frances Barion, vull dir, perdó, he dit el títol de la pel·lícula, Frances Barion era periodista i va ser corresponsal a la Primera Guerra Mundial. Va acabar dirigint, però el seu fort, sobretot, també eren les adaptacions literàries. Va escriure gairebé 300 guions, era la guionista, va arribar a ser la guionista més ben pagada i la primera en guanyar dos Oscars per les pel·lícules de Big House i de Sham, i va ser una pionera, en aquest cas, aquesta dona, en defensar els drets d'autor. Fins aquell moment, els poderosos estudis tenien i manegaven tot el que volien i més sobre totes les obres artístiques, ja fos a nivell de direcció, de guionatge, d'actors, tot, i aquesta dona va plantar allò un pic de dir atenció, aquí hi ha una gent que ha escrit uns guions, ha fet una idea, sigui adaptada o original, i han de tenir els seus drets i, evidentment, el seu terreny a defensar. Tant és així que va ser la primera dona que va formar part de la junta directiva de, precisament, el Sindicat de Guionistes Americans. La tercera, Lois Weber, una altra gran insígnia, perquè veuràs una mica el tractament de les seves arguments i els seus guions. Ella té com a treball insígnia la pel·lícula Hipòcrites, de l'any 1915. Hem de dir que si abans hem esmentat Alice Guy perquè era la que primer va dirigir el primer llargmetratge, hem de dir que aquesta dona, Lois Weber, va ser la primera que va dirigir un llargmetratge. Ja no era un format de poca durada, sinó un llargmetratge. La pel·lícula era El mercader de Venècia, de l'any 1914. I, atenció, aquesta va ser el que dèiem, tocar temes, va ser capdavantera en tocar temes molt atrevits socialment per aquella època, com cristianisme, avortament, control de natalitat, prostitució, alcoholisme, drogues o pena de mort.
Déu-n'hi-do, no? Anaven avançades aquestes...
Estem parlant de gairebé principis dels 20. Per tant, imagina't quins temes. Precisament, en el 1915, amb la pel·lícula aquesta, Hipòcrites, ella el que fa és criticar una cosa tan antiga i tan actual com la corrupció en els grans negocis i a la política. Mm-hmm. Justament. I roda...
Cosa que continua encara.
Exacte.
No?
I també una altra novetat i fruit de polèmica i escàndol, roda el primer nu integral femení en el cinema. Les crítiques el que varen fer, també una cosa tan actual com ara, les crítiques a la premsa i tota la polèmica que es van votar, què va aconseguir? Més vendes, més taquilla, més recaptació i més fama, tant per la pel·lícula com per ella. Va acabar sent una de les directores més ben pagades de la Universal, és a dir, d'aquesta productora va ser una de les més ben pagades. Hem de dir que noms com John Ford van ser ajudants d'ella, abans de dirigir pel·lícules com La Diligencia, Mogambo, Centauros del Desierto o El Hombre Tranquilo, doncs alguns dels seus alumnes varen ser això, John Ford. I per últim acabem amb Dorothy Arzner, que és una guionista que té com a treball insígnia Hacia las Alturas, aquesta ja és més endavant, el 1933, i aquesta té com a particularitat que és una gran teòrica i mestra de guionistes, és a dir, que va donar molts cursos i moltes xerrades i molt ensenyament del que era escriure un bon guió. Si repassem les memòries de Katharine Hepburn, la gran actriu, ella diu, Dorothy, i es referia a aquesta guionista, portava els pantalons des del moment que entrava en el plató. I ella ens afegeix, jo també. I per tant, vàrem ser grans amigues i vàrem gaudir molt treballant juntes.
És a dir, que eren dones empoderades.
Exacte, aquestes, no? Es van trobar juntes i van passar-ho molt i molt bé. Quan es va presentar, una anècdota, quan es va presentar per primer cop als estudis, buscant feina, evidentment, els qui feien el càsting per trobar persones li van dir, a veure, posa't de perfil, deixa't mirar-te i tal. I va dir, no, jo no vinc per ser actriu ni per actuar, vinc per ser guionista, perquè la van confondre i en aquell moment una noia jove, bonica o més o menys atractiva, semblava que només podia servir per ser actriu i per fer el paper que li estaven buscant. Ella va començar treballant, això sí, revisant guions per la Paramount i va fer treball sobretot tant d'escenografia, de muntadora i, evidentment, de guionista. I va ser, com dèiem, professora a la Universitat de Califòrnia, on entre alguns alumnes hi havia Francis Ford Coppola. Alguns dels seus alumnes.
Déu-n'hi-do.
La curiositat, o diríem la particularitat d'ella, així com l'anterior, no tenia vergonya d'ensenyar temes tan escabrosos en aquell moment com els que hem citat, aquesta dona era lesbiana i era obertament lesbiana, no ho havia amagat mai, i per tant els seus guions, què feien? Qüestionar els rous de la dona, i que en un moment de gran glamour a Hollywood, als anys 50, amb aquelles figures i models a seguir de la dona, doncs ella ho qüestionava tot i, per tant, posava per terra i alterava la dona submisa, la dona destinada a un matrimoni únicament, la dona amb valors sempre positius, alegres i contents, i les seves dones que tenien? Doncs històries fora del matrimoni, eren d'un caràcter i d'un aspecte molt obertament sexuals, manaven en els llocs de treball, és a dir, tenien càrrecs de direcció, i moltes vegades, expressament, les feia dolentes. Volia deixar aquella imatge de candor i de glamour de les comèdies típiques dels anys 50 americanes. En definitiva, ell, amb algun escrit, definia els personatges de les seves dones com dones independents que es dedicaven a viure sense permís. Trobo una frase fantàstica. Potser, ja per acabar, potser precisament el reflex d'aquestes dones protagonistes dels guions d'aquesta última guionista, de Dorothy Arzner, eren precisament aquelles dones que hem citat, que van ser les primeres i grans guionistes del Hollywood i que haurien de passar amb tots els llibres i en totes les informacions per davant d'altres que també van ser molt importants, però que justament, mira, curiositat de la història, van ser després.
Ja. Yeah. Dones podrien dir revolucionàries en el món del cinema, no? Perquè aquestes varen revolucionar també un aspecte del cinema.
Home, sí, si tenim en compte que, moltes vegades ho hem dit aquí, el guió és una de les parts primordials i essencials del que és una pel·lícula, doncs sí, els guionistes, les guionistes en aquest cas, doncs sí, van revolucionar una part important del cinema.
Actualment hi ha moltes guionistes o no en el món del cinema?
Home,
ha canviat la cosa,
sí,
fa,
sí,
força?
Actualment hi ha moltes guionistes, evidentment, no sé l'estadística exacta quin tant per cent, però sí que és veritat que hi ha grans guionistes que fan guions tan adaptats com originals i que, evidentment, pel que hauria de ser amb totes les facetes de la producció d'una pel·lícula, no hi ha cap diferència entre que ho faci un home o una dona. Sí que potser, deixa-m'ho desmentir una mica el que acabo de dir, perquè potser sí que hi ha vegades que algun guió escrit precisament per dona té particularitats que algun home passaria per alt, o no es pot generalitzar, evidentment, eh? Hi ha de tot tipus, però sí que hi ha algunes pel·lícules que diuen té un segell que m'agrada perquè té alguna cosa que no l'hauria trobat en un altre tipus d'escriptura.
Està vist des del punt de vista d'una dona,
sí,
no?
Sí, exacte.
Molt bé, doncs escolta'm, aquestes dones que varen posar la primera pedra perquè la cosa comencés a canviar, si més no en el món del cinema i en el món dels guions,
sí,
per dir-ho així. Avui, en aquest darrer espai dedicat al cinema, el que hem tingut al llarg de tota aquesta temporada, en el que hem descobert moltíssimes coses que, com sempre, ens agrada moltíssim amb en Jordi Teix, un especialista del Setè Art, un especialista, com dèiem, d'aquest tema, del cinema. Que tinguis unes vacances de cine.
Igualment. Una bona revetlla.
Exacte, una bona revetlla. I res, ens tornem a trobar, si no hi ha res de nou, més endavant.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A reveure.
Adéu, Jordi, adéu. Thank you.